Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Vinga, que avui fa fred, eh? Toca abrigar-se. Si encara no heu sortit de casa i encara sou a temps, abrigueu-vos més que en aquests últims dies, perquè tenim gelades en molts llocs del país. Tindrem un dia de sol, això sí, però també de boira. El cel serà serè, però la temperatura màxima en el conjunt del país anirà entre els 12 i els 17 graus. Tindrem una excepció, que és la boira gèlida tot el dia a les comarques de Lleida i també a les Terres de l'Ebre. I ens situem aquest matí mirant una mica enrere, uns quants anys enrere. El juliol de l'any 1979. El món, i particularment els Estats Units, viuen en aquesta època, el 79, una crisi energètica i una inflació disparada. El president dels Estats Units, en aquell moment, dels Estats Units, en aquell moment és Jimmy Carter, i s'adreça al país en un discurs televisat.
This is a special night for me. Exactly 3 years ago, on July 15th, 1976.
Carter va intervenir per als mitjans de comunicació, per televisió, per parlar de la crisi, però va decidir adoptar un to diferent al que havia fet fins aquell moment. Va dir que la gent en aquestes crisis sempre mira el govern, però va dir textualment: tota la legislació del món no podrà arreglar el que avui va malament als Estats Units.
I want to talk to you right now about a fundamental threat to American democracy.
Us vull parlar d'una amenaça fonamental per la democràcia, va dir Carter. No vull dir les llibertats civils, va afegir. Vull dir que hi ha una crisi de confiança. Una crisi que va a més i que amenaça d'erosionar el teixit polític i social del país.
Our people are losing that faith. Not only in government itself, but in the ability as citizens.
La nostra gent està perdent la fe, no només la fe en el govern, sinó en la seva capacitat com a ciutadans. Carter va dir: és la primera vegada a la història que una majoria de la població creu que d'aquí a 5 anys estarà pitjor que fa 5 anys. I és per això, deia el llavors president, tenim dos camins.
We are at a turning point in our history. There are two paths to choose. One is a path I've warned about tonight.
Tenim dos camins al davant. Un és treballar plegats. L'altre és la fragmentació i l'interès propi. I aquí, deia Carter, en aquest segon camí hi ha conflicte d'interessos, caos, una idea de la llibertat mal entesa i un camí segur cap al fracàs. Any 79, el que es coneix com el discurs del malestar i que avui alguns estan recuperant com una premonició del que ha vingut després, sense anar més lluny, un tal Donald Trump. I això avui es recorda, Pol Foradada, que tal, molt bon dia.
Bon dia.
Perquè aquesta nit Jimmy Carter ha mort als 100 anys.
Un Carter que va ocupar la Casa Blanca durant 4 anys, entre el 1977 i el 1981.
I, Jimmy Carter, do solemnly swear
that I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
Així jurava el càrrec el 1977. Carter va restablir relacions amb la Xina o va ser l'artífex dels acords de Camp David l'any 78. Aquest és el moment de l'encaixada de mans amb els presidents d'Israel i d'Egipte, que es va convertir en el primer país àrab en reconèixer l'estat hebreu. Carter, però, va perdre les eleccions del 1980 davant Ronald Reagan.
Va perdre, bàsicament, per la crisi econòmica, però també pel segrest de 52 nord-americans a l'ambaixada de l'Iran. El New York Times va publicar fa un parell d'anys que polítics republicans van conspirar per ajornar l'alliberament d'aquests hostatges per evitar, justament, la reelecció de Jimmy Carter, un altre clas de clavegueres de l'estat. Sigui com sigui, ja com a expresident, Jimmy Carter es va especialitzar a fer activitats humanitàries i, sobretot, en fer de mediador internacional a diversos països.
Panamà, Nicaragua, Bangladesh, Venezuela o Cuba.
No he venido acá a interferir en los asuntos internos de Cuba, sino a extender una mano de amistad hacia el pueblo cubano y ofrecer una visión del futuro para nuestros dos países y para las Américas.
Per exemple, amb aquest recordat discurs a la Universitat de La Habana. Era l'any 2002, el mateix any que va rebre el Premi Nobel de la Pau.
At the beginning of this millennium, I was asked to discuss here in Oslo the greatest challenges.
Per cert, que Carles Puigdemont es va reunir amb Carter l'any 2017, que 7 anys abans havia rebut el Premi Internacional Catalunya. Ara fa uns dies, quan Carter va fer 100 anys, Puigdemont va publicar una foto d'aquesta trobada.
Si us recordeu, ja en aquell moment es va apuntar, com que Carter, la seva especialització en la mediació internacional, si podia tenir algun paper en el procés sobiranista. Diversos mitjans van publicar llavors que Jimmy Carter va preferir no entrar en aquesta qüestió. Sigui com sigui, líders polítics de tot el món han expressat el condol, començant per l'actual president, clar.
La vida de Jimmy Carter no es mesura en paraules, sinó en fets. Va treballar per erradicar malalties, per la pau i per fer avançar els drets humans. Va promoure eleccions lliures i justes arreu del món i va construir cases pel sense sostre amb les seves pròpies mans. La seva compassió i la seva claredat moral han guiat molta gent i han canviat i salvat vides a tot el planeta.
Donald Trump ha expressat l'agraïment també en nom de tot el país a Jimmy Carter, tot i que fa molt pocs dies Donald Trump va titllar d'estúpida la cessió del canal de Panamà al govern del Panamà, que es va fer quan Jimmy Carter era president. I abans, quan repassàvem la premsa, dèiem que Cardona treu pit de Jimmy Carter perquè era ciutadà d'honor d'aquest municipi del Bages. De fet, havia estat un parell d'ocasions a la ciutat. La primera el 2007 i l'altra el 2010, quan va rebre el Premi Internacional Catalunya, com ara comentàvem. I havia lligat amb aquesta qüestió que dèiem, aquesta reunió que va mantenir amb l'expresident Carles Puigdemont. De fet, no és l'última vegada que haurem de parlar avui de Puigdemont, perquè un altre dels temes dels pròxims dies, de les pròximes hores i del pròxim any, evidentment, serà l'aplicació de la llei d'amnistia, particularment la carpeta que afecta l'expresident.
L'amnistia no està passant, i l'amnistia va ser un preu per la investidura. Ha passat molt de temps d'ençà l'aprovació de la llei d'amnistia.
I jo sóc aquí.
Sí, però no té efectes. Ja vam dir que una amnistia que no tingués efectes, que no inclogués a tothom, no era vàlida per nosaltres.
Això és el que deia l'expresident Puigdemont a TV3 fa un parell de setmanes. Destaquem això perquè avui, justament avui, aquest dilluns, La Vanguardia explica en portada que la data marcada pel Tribunal Constitucional per abordar la seva amnistia, l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, no és ben bé fins al pròxim mes d'octubre, l'octubre de l'any que ve, Pol.
Sí, el diari cita el fons del Constitucional per fixar aquesta data i no és casual. A finals d'octubre, el TC organitzarà la Conferència Mundial de Justícia Constitucional i es farà a Madrid. I vol arribar aquesta cita amb la carpeta de l'amnistia enllestida. Abans, això sí, ha d'abordar el cas de l'expresident i totes les altres carpetes referents a l'amnistia que hi ha sobre la taula, i aquestes fonts diuen que queden passes per fer. Per exemple, decidir sobre la petició de recusació d'un magistrat o resoldre tots els recursos que hi ha presentats des del Tribunal Suprem a partits polítics, principalment al Partit Popular.
Parlant justament del Partit Popular, també una de les incògnites dels pròxims mesos és com gestionarà la seva relació amb Junts, perquè en aquests últims dies han arribat acords puntuals que alguns membres del partit han qualificat de molt positius. El portaveu Miguel Tellado va dir que n'estava tremendament orgullós, i després Núñez Feijó matisava una mica aquesta qüestió i deia que en cap cas no ho reuniria amb Carles Puigdemont. Sigui en qualsevol cas, el que sí que té clar Alberto Núñez Feijó, pel que s'ha comentat, és augmentar la seva presència a Catalunya. Formaria part de l'estratègia del Partit Popular per millorar els seus resultats aquí al Principat.
I el principal objectiu és millorar els 6 diputats que ara té el PP català al Congrés, d'un total dels 48 que els populars tenen a Madrid. La xifra encara és lluny dels 11 que va obtenir Mariano Rajoy o els 12 de José María Aznar. Com a part de l'estratègia, Feijó s'ha deixat veure més per Catalunya. Per exemple, en una reunió a principis de mes amb els executius de l'empresa dermatològica Isdin, o amb la intervenció en un acte organitzat per Foment del Treball.
Sobre aquesta qüestió, el comentari pel matí de Catalunya Ràdio de la periodista Núria Orriols.
Si mirem els resultats de les eleccions espanyoles, és clar que si Feijó no és president, és per Catalunya. El Principat no és l'única comunitat on els socialistes van superar el PP, també va passar al País Basc, Navarra i Extremadura, però sí que és l'únic lloc on la diferència va ser tan gran. Els de Sánchez van més que doblar els de Feijó. Per això, ara el líder del PP augmenta la presència a Catalunya, perquè intentarà escurçar distàncies de cara a les properes eleccions, aprofitant també l'empenta del PP a les darreres catalanes, que va passar de 3 a 15 escons. Ara bé, Feijó s'ha de preguntar per què li passa el que li passa, i no es pot destriar de la política del PP durant el procés i dels seus companys de viatge de Vox per governar.
Gràcies, Núria Orriols. Era el comentari de la periodista del diari Ara pel matí de Catalunya Ràdio. Així comencem el dilluns 30 de desembre de 2024. Molt bon dia a tothom.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent. Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
Avui és dilluns 30 de desembre i parlem d'un temps anticiclònic. Encara avui, demà, demà passat, de fet avui serà un dia de boires, és un dia de boires a molts punts de l'interior. Boira, queixabradora, precaució si sortiu a la carretera, temperatures molt baixes, amb un ambient gèlid en totes les comarques interiors, i en canvi serà un dia majoritàriament assolellat a la major part del país, amb temperatures, això sí, que seguiran en valors normals per l'època de l'any.
A Bonpreu i Esclat tens tot el que necessites per treure't el barret aquestes festes. Omple la taula amb frescos de qualitat, formatges, embotits i pernils ibèrics, carns selectes de proximitat i peix i marisc de les llotges catalanes. I a la nostra fleca hi trobaràs dolços tradicionals i pastisseria d'elaboració pròpia. Un Nadal per treure's el barret amb Bonpreu i Esclat.
8 i 10 minuts. Repassem les notícies d'aquest matí de dilluns amb la redacció d'Informatius i del Matí de Catalunya Ràdio en una jornada, avui dilluns, 30 de desembre, penúltim dia de l'any, un dia en què tindrem dades dels preus, Francesc Soler.
L'Institut Nacional d'Estadística publica l'avanç dels preus del desembre. El mes passat, la inflació interanual dels últims 12 mesos va repuntar fins al 2,4%, són 6 dècimes per sobre de la registrada a l'octubre.
Això a les portes d'un any que ens portarà, en alguns casos, preus més alts, per exemple, la llum i alguns aliments bàsics, bàsicament perquè, com hem anat explicant, caducarà la rebaixa de l'IVA que se'ls aplicava, Sílvia Solanes.
En el cas de la llum, l'IVA tornarà a ser del 21%, tant per als clients del mercat regulat com els del lliure. A més, es reduiran els ajuts. El bo social, que reben, per exemple, les famílies nombroses, passarà de ser un descompte del 57% al 50%.
L'altra cara de la moneda seran els costos hipotecaris i l'endeutament, que baixaran per la previsible reducció de l'Euríbor, que és l'índex de referència. L'any nou també portarà un increment de les pensions contributives del 2,8% i el manteniment de les subvencions al transport públic i a la compra de vehicles elèctrics.
Ja que parlem de vehicles, atenció amb això que avui us explica Catalunya Ràdio. A l'Empordà, si us recordeu, el Servei Català de Trànsit va instal·lar unes senyals de trànsit amb intel·ligència artificial. Són senyals que avisen els conductors en cas que hi hagi algun animal que travessa la carretera. Bé, doncs 5 mesos després, això s'ha traduït en que s'ha reduït un 37% el nombre d'accidents amb animals en aquelles carreteres. Girona, Maria Rovira.
Dels 1.300 sinistres del 2023, la xifra ha baixat a menys de 900. A l'estiu van posar el primer senyal a la carretera nacional 260 a Cabanelles. Són senyals lluminosos que només s'activen quan unes càmeres tèrmiques detecten la presència d'algun animal. En aquests 5 mesos s'ha activat 350 vegades, segons ha avançat a Catalunya Ràdio el cap de Servei de Planificació i Execució de Servei de Trànsit, José Carlos García.
Ha detectat 350 intrusions d'animals durant aquests 5 mesos. Sobretot senglars, però també cabirols. També la col·lecció de cabirols també és important i són els dos tipus d'animals que més s'estan detectant.
En els primers mesos del 2025 posaran dues càmeres més, també a l'Empordà, Pontós i Garriguella. I si els resultats són bons, ho estendran a altres indrets del país. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Un parell de minuts i arribarem a un quart de nou. A Corea del Sud, en les últimes hores, han tingut un nou ensurt amb un altre avió i pel mateix motiu que l'accident d'ahir. Un avió de la mateixa companyia que el que es va accidentar el cap de setmana. Una altra vegada amb el tren d'aterratge. Aquesta vegada, però, per sort, tot ha acabat bé pel foradada.
Sí, era un vol de Jeju Air que havia sortit de Seul i que ha hagut de tornar a l'aeroport després de detectar problemes, precisament, com deies, amb les rodes. S'havia enlairat amb normalitat, però el pilot ha detectat i ha avisat sobre una possible avaria. Ha decidit fer mitja volta i, al final, el tren d'aterratge ha funcionat amb normalitat i l'avió ha pogut aterrar sense problemes. Els 161 passatgers han estat transferits a un altre vol, però n'hi ha hagut 21 que han decidit no agafar-lo per ansietat.
Insistim que es tracta de la mateixa aerolínia, aquesta que es diu Jeju Air, que és una aerolínia de baix cost, i també el mateix motiu, el tren d'aterratge. Tot això mentre es continua investigant les causes del sinistre d'aquest cap de setmana. El sinistre ha provocat 179 morts. L'avió s'ha estavellat contra un mur després de tocar la pista amb la panxa de l'aeronau, perquè, com estem explicant, no tenia desplegat el tren d'aterratge.
Entre les hipòtesis de l'accident hi ha la possibilitat que l'avió xoqués amb un ocell. El pilot de la companyia va demanar auxili a la torre de control de Muan, però pocs minuts després es produïa aquest xoc contra el mur que limitava el perímetre de l'aeroport.
A bord hi viatjaven 181 persones, de les quals només n'han sobreviscut dues. Són dos membres de la tripulació que en el moment de l'impacte eren a la part del darrere de l'aparell. És l'accident aeri amb més morts de tot el 2024.
Doncs sobre aquest accident, sobre les seves possibles causes, sobre tot el que s'està dient, el comentari pel matí de Catalunya Ràdio del pilot d'avió Eric Besora.
Veiem un 737-800 aterrant sense tren d'aterratge i relliscant per la pista a una velocitat alta fins a estrellar-se. Les primeres informacions parlaven d'un impacte amb ocells, però en la meva experiència és altament improbable que aquesta fos l'única causa de l'accident. Normalment, a les alçades que trobem ocells, ja anem amb el tren de baixat, així que segurament hi havia un problema previ que impossibilitava baixar-lo. Ara s'enviaran les caixes negres al fabricant, qui n'extraurà les dades, i quan surti el resultat de la investigació hauran de contestar preguntes importants, com per exemple, què va provocar el problema en el tren d'aterratge i què va fer que el mecanisme d'extensió d'emergència no funcionés. Haurem d'estar atents i aprendre dels problemes que hi hagin hagut per continuar fent de l'aviació el mitjà de transport més segur.
És important el que deia aquest pilot d'avió, Eric Besora, que no creu que sigui el tema dels ocells, perquè des del govern de Corea del Sud és una de les hipòtesis que s'han escampat més. De fet, ahir es van fer virals unes imatges que també es va difondre des del propi govern, on es veia com alguna cosa tocava a l'avió, i es deia, i s'especulava, que fos algun ocell que hagués malmès el tren d'aterratge. Però insistim que són problemes recurrents, fins al punt que aquesta matinada doncs, ha tornat a passar amb un avió que afortunadament ha pogut aterrar sense problema. Sí, com sigui, el comentari pel matí de Catalunya Ràdio del pilot Eric Besora, que és comandant d'un Airbus 320. No deixem els avions, perquè el govern de l'Azerbaidjan ha acusat directament Rússia de mentir i d'abatre l'avió de passatgers que es va estavellar la setmana passada al Kazakhstan. Recordem que hi van morir 38 persones.
En una entrevista a la televisió estatal, el president Ilham Aliyev dona per fet que l'aparell va caure per l'impacte d'un míssil rus. A partir d'aquí exigeix indemnitzacions i que es castigui els responsables.
Rússia ha d'admetre la seva culpabilitat. Els responsables han de ser castigats penalment. I Rússia també ha de pagar compensacions a l'Azerbaidjan, als passatgers i als tripulants de l'avió. Aquestes són les nostres condicions. Espero que siguin acceptades.
Dissabte, Vladimir Putin va parlar amb el president de l'Azerbaidjan i es va disculpar pel que va qualificar de tràgic accident, però no ha reconegut la responsabilitat. De fet, el Kremlin va dir inicialment que l'avió havia xocat amb ocells.
Després d'aquest cas, d'aquest avió estavellat o abatut per Rússia, això s'ha de veure, però si fos aquest cas, el Wall Street Journal ha explicat aquests últims dies que els míssils són ja el principal assassí de passatgers de les aerolínies. Titulava això textualment. És a dir, que els avions abatuts per míssils de manera accidental ja són la primera causa de morts en l'aviació comercial.
El del Kazakhstan, si es confirma que l'avió va ser abatut per un míssil, seria el tercer cas des del 2014. Segons la Fundació de Seguretat Aèria, que recopila dades d'incidents aeris, ja serien més de 500 persones les que han mort per aquest motiu.
Insistim, els avions abatuts per míssils de manera accidental ja seria la primera causa de morts en l'aviació comercial, com a mínim en els últims anys. I coincidint amb això, Moscou anuncia que abandonarà la moratòria de desplegament de míssils de curt i mitjà abast, una moratòria que estava vigent des de la Guerra Freda.
El ministre d'Exteriors, Sergei Lavrov, ho ha plantejat com una resposta a les accions dels Estats Units i l'OTAN. Lavrov retreu als Estats Units que hagi desplegat armes d'aquestes característiques en diverses regions del món. La decisió obre dubtes sobre el camí que pugui prendre la carrera armamentística entre Rússia, els Estats Units i la Xina.
Sobre aquesta qüestió, el comentari de la membre del Centre de les d'Estudis per la Pau, de fet una de les seves fundadores, Tika Font.
El 2023 es va suspendre el tractat bilateral Estats Units-Rússia d'armes nuclears no START i el tractat de prohibició complet d'assaigs nuclears. Prèviament, el 2019, Estats Units es va retirar del tractat de forces nuclears d'abast mitjà i Rússia va dir que si Estats Units no en desplegava, ell no ho faria. Però ahir va declarar que aquesta moratòria ja no era viable. Podem observar un augment en la retòrica dissuasòria nuclear al mateix temps que es tanquen les vies de diàleg.
El comentari pel matí de Catalunya Ràdio de la fundadora del Centre de l'As d'Estudis per la Pau, Tika Font. I avui al matí de Catalunya Ràdio, la tertúlia amb Paco Maruenda, David Madí, Sara González i Milagros Pérez Oliva, parlarem, evidentment, de València, perquè avui és dia de ressaca d'una nova manifestació, la tercera, contra la gestió de la Dana. Coincidint amb els dos mesos de la tragèdia, 80.000 persones han sortit al carrer aquest diumenge per exigir, entre d'altres coses, la dimissió del president Carlos Mazón. Aida Clemente.
Així, el crit d'Amazon Dimissió reclamaven responsabilitats a la Generalitat Valenciana el mateix dia que es complien 2 mesos de la tragèdia. Denuncien que encara ara la situació de molts veïns continua sent molt delicada i se senten abandonats. Ana Oliver, presidenta d'Acció Cultural del País Valencià, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Els pobles continuen tenint problemes d'accessibilitat en les vivendes, escoles obertes sense desinfecció, les ajudes que no arriben, i damunt en aquestes dates, que són dates de retrobament familiars i que han sigut tan dures per a tantíssima gent.
La manifestació va acabar amb un minut de silenci en record a les 223 víctimes mortals. Aida Clemente per al Matí de Catalunya Ràdio.
Mentrestant, continua tota la investigació que envolta el cas Koldo. L'exministre José Luis Ábalos dona avui una entrevista al diari El Periódico on afirma que Víctor Daldama, l'empresari al centre de la trama, té un pacte amb el Partit Popular. És el que diu Ábalos. Daldama, de fet, és l'empresari que estaria al centre del cas Koldo i que va engegar el ventilador davant del jutge esquitxant, entre d'altres, el propi José Luis Ábalos.
Diu Ábalos que creu que té un pacte amb els de Feijóo per seguir assetjant el govern espanyol. Tant és així, afegeix l'exministre, que tant la dreta com l'ultradreta han presentat el Dama com un heroi. És un cop d'estat per altres vies, sentencia Ábalos, que també parla del seu exassessor Koldo García. El vaig avisar, diu, que el ministeri no era un lloc per a les relacions d'amistat.
Doncs parlant de les tenses relacions entre el govern espanyol i el Partit Popular, el 2024 s'acabarà sense un acord per la llei d'estrangeria, que és la que vol regular el repartiment de menors no acompanyats que arriben a les Canàries i que estan desbordant les autoritats que els atenen. Madrid, Pol Marçà.
El Partit Socialista vol que el PP torni als grans consensos i abandoni postulats de l'extrema dreta, mentre els populars acusen Sánchez d'impedir cap acord perquè no té una política migratòria per a Espanya i intenta imposar el repartiment de menors no acompanyats. Al mig, el govern canari, que implora un acord perquè ja n'acull prop de 5.500. Emma López, del PSOE, sobre l'actitud del PP.
Lo que no puede ser es que el Partido Popular, por un mero punto partidista y por abrazar los postulados de la ultraderecha, den la espalda a todos estos territorios.
Canàries tancarà el 2024 amb 46.000 arribades de migrants en situació irregular. Des de Madrid, Pol Marçà, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Ja que parlem d'immigració, justament aquest cap de setmana han continuat arribant pasteres a les Canàries, però també a les Balears. De fet, ho han fet 116 persones. Però segurament el més destacat d'aquesta qüestió de les últimes hores és que s'ha descobert 4 assassinats a dalt d'una embarcació que portava persones migrants.
I a les Canàries, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones per suposadament haver matat 4 persones, com deies, en la travessia cap a les illes en caiuco, un caiuco que havia sortit a Gàmbia. Els detinguts eren els patrons de l'embarcació, segons ha explicat la policia.
Els fets van passar a fa 2 mesos i la investigació va arrencar arran dels testimonis de la resta de migrants que anaven a l'embarcació. Pel que expliquen, algunes persones van tenir al·lucinacions fruit del cansament del viatge i això va fer que els patrons del caiuco els lliguessin i agredissin. Després els haurien assassinat i llançat al mar.
Vull 22 minuts, més qüestions. La Conselleria de Salut planteja ampliar l'any que ve la prestació del dentista públic. La Conselleria sosté que n'estendrà el servei a persones grans i amb rendes baixes si s'aproven nous pressupostos, i és una gran condició, i no descarta concertar el servei amb clíniques privades, també. Més detalls, Àlex Giral Robert.
Segons la titular del departament, Olga Pané, la intenció és destinar 10 milions d'euros per arribar a les persones més vulnerables per edat i ingressos. Són declaracions a l'agència EFE.
Hem desplegat una taula de treball conjunta, insisteixo, amb tots els agents, i jo crec que durant aquest any aquí sí que necessitarem el pressupost, perquè aquesta sí que és una acció nova.
Els últims mesos Salut ja ha ampliat la prestació pública d'odontologia a un primer grup de persones amb discapacitat intel·lectual i també a les presons. Perquè el servei continuï a l'alça, Pané ha obert la porta a concerts amb les clíniques privades. Àlex Giral Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I alerta el que trobem avui a la portada del diari Ara. En 5 anys s'han triplicat les baixes dels funcionaris de presons.
Des del 2018 i fins al mes d'octubre hem passat d'unes 1.500 a prop de 4.500. Els professionals ho atribueixen a l'envelliment de la plantilla, que de mitjana ronda els 50 anys, i també a l'augment de les agressions per part dels presos. La Generalitat promet posar-hi mesures per reduir les baixes, mentre que els sindicats reclamen des de fa temps que es permeti la jubilació anticipada, fet que rejuveniria la plantilla.
Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio, ara mateix són les 8:24, i també us expliquem que pastors del Camp de Tarragona han denunciat el robatori de més de 300 caps de bestiar. Tot això aquest any, aquest 2024, 300 caps de bestiar. Reclamen que les administracions facin alguna cosa per aturar-los. Vimbodí i Poblet, Ariadna Escoda.
La situació, segons la Federació d'Entitats Catalanes de Ramaders d'Oví i Cabrum, és insuportable i ja ha comportat l'abandonament d'alguns pastors. Xavier Rivera n'és el president.
Això no es pot aguantar més. Hi ha de posar fil a l'agulla
i s'ha de resoldre aquesta situació. El que no val és que els pastors, els propietaris dels ramats, hagin de quedar-se a dormir a la granja, amb tot el risc que això comporta, instal·lacions d'alarmes, i estem en un país que pensem que és modern i dinàmic, com perquè aquesta situació no es pugui resoldre. Això s'ha de resoldre.
Al llarg de tot el 2024, l'entitat calcula que s'han robat més de 300 ovelles i cabres i demana que les administracions posin fil a l'agulla per evitar més pèrdues, tant d'animals com de professionals.
5 minuts i arribarem a 2:15. Abans parlàvem dels preus que tindrem aquest 2025. Són dies, evidentment, de fer balanç de l'any, però també de començar a mirar què ens espera en aquest nou any. I, per exemple, el 2025 diuen que serà un any decisiu a la investigació per tractar l'Alzheimer. S'espera que per primera vegada pacients amb aquesta malaltia puguin accedir a un fàrmac revolucionari que es diu lecanemab.
És el primer d'una nova regeneració d'anticossos que actuen contra una substància que, quan s'acumula al cervell, contribueix al desenvolupament de l'Alzheimer. Per ara, els assajos clínics han conclòs que 18 mesos de tractament redueixen la degeneració neuronal en gairebé 3 de cada 10 pacients amb símptomes incipients.
L'objectiu és que, si el tractament es manté a llarg termini, pugui evitar que els afectats arribin a estats de demència i discapacitat.
Ara bé, aquest medicament comporta un repte important, perquè hi ha molts experts que diuen que això farà imprescindible afinar encara més els mecanismes de la detecció precoç de la malaltia, que és quan realment és efectiva, és quan realment és efectiu aquest fàrmac que estem comentant. Així, és un dels diagnòstics, mai més ben dit, que dona al Matí de Catalunya Ràdio el director del Servei de Neurologia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Albert Olleu.
Preveiem que a finals del 2025 l'Agència Espanyola del Medicament donarà preu i especificarà les condicions d'aplicació d'aquest nou fàrmac. L'aprovació de lecanemab a Espanya doncs porta també uns reptes importants en quant a la seva implementació. És un medicament endovenós, probablement d'aplicació hospitalària, i que requereix una infraestructura i uns mitjans que s'hauran d'adaptar i de crear perquè es pugui donar aquests medicaments de manera segura i de manera controlada als pacients amb Alzheimer.
Avui és 30 de desembre, demà és 31, per tant, demà és nit de Cap d'Any i tot el país va activant els dispositius de cara a les celebracions per donar la benvinguda al 2025. Lleida, per exemple, ja ha anunciat que activarà un dispositiu especial de seguretat per la nit de Cap d'Any. Hi haurà més de 40 agents i punts lila i arquiris mòbils. Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
El dispositiu s'activarà especialment al voltant de les zones d'oci per evitar possibles incidents com robatoris, infraccions de civisme o agressions sexuals. Joan Ramon Ibart és intendent en cap de la Guàrdia Urbana de Lleida.
Hi ha sobretot això, infraccions de trànsit, infraccions de l'ordenança de civisme per molestis al veïnat. Aquestes serien les notes principals. I després, el que ens preocupa molt és evitar doncs, que hi hagi un abús o agressió sexual.
Durant la nit també patrullaran punts lila i arquiris. Carme Valls, tinenta d'alcaldia i regidora de Polítiques Feministes, destaca que s'aposta per punts mòbils perquè tenen efecte dissuasori.
Quan se veuen aquests agents al carrer, o sigui, també és una manera, no?, d'influenciar perquè aquestes agressions no passin.
També per a la nit de Cap d'Any hi haurà servei nocturn gratuït d'autobús a les línies L5, L6 i L7 entre la 1 i les 9 del matí, amb parades a demanda per als viatgers.
Gràcies, Júlia. I ha avistat una balena a la platja de Sant Sebastià de Barcelona ahir al matí. És un cetaci que va aparèixer a uns 100 metres de la línia de la costa, Bruno Fortea.
És una cria d'uns 6 metres de llarg, que hauria perdut la mare i s'hauria desorientat. És el que diu Eduard Agullada, l'investigador de l'associació Etmactub, especialitzada en cetacis. Ho ha assegurat en declaracions a Catalunya Informació.
Ha hagut de perdre la mare perquè és una cria lactant i el que s'apropi tant a la platja és que està desorientat. Llavors la probabilitat és que sobrevisqui és molt reduïda. No, el més probable és que o torni a arribar a la platja o mori en el mar i s'enfonsi, i llavors no sabem res més.
Segons Degullada, cada any es produeix la mort d'alguna balena adulta en xocar amb un vaixell a la costa, i això, diu, té conseqüències fatals per a les cries. Des de Barcelona, Bruno Fortea Mires, per al Matí de Catalunya Ràdio.
Menys de 2 minuts i arribarem a 2:15. Ribes de Freser fa un acte d'homenatge a la fossa comuna del cementiri municipal.
I enterrats 92 soldats republicans que estaven als registres municipals, però que la dictadura franquista no va comunicar a les famílies. Per ordenar les dades, ha calgut una investigació de 6 anys.
Anem cap allà, anem cap a Ribes de Freser, Ariadna Reche.
Enric, Abad i Raimundi, Aurelio, Acris,
Costa.
Aquests són alguns dels 92 soldats republicans que van morir en batalla a diferents punts de Catalunya i van ser enterrats a la fossa comuna del cementiri de Ribes de Freser, al Ripollès. És la més gran del Pirineu i ahir es va dignificar amb un acte que culmina una investigació que ha durat 6 anys. L'historiador Jordi Pons ha estat l'encarregat de fer la recerca.
Mai ningú no va comunicar què havia passat amb aquells cossos. Ja sabem que en el front de guerra quedaven abandonats, però fins i tot en aquest cas, que hauria estat molt senzill, la dictadura franquista mai va comunicar als familiars que aquests soldats morts estaven enterrats aquí.
L'acte en què van assistir familiars d'alguns dels soldats que hi ha enterrats a la fossa va cloure amb la descoberta d'una placa on consten els noms de totes les víctimes.
I ja arribarem a 9:15 amb la cultura.
De roquetes vinc, de roquetes vinc, de roquetes baixo. Agulles de cap, agulles de cap, agulles de ganxo. De roquetes vinc, de roquetes vinc, de roquetes baixo. Agulles de cap, agulles de cap, agulles de ganxo.
Perquè avui hem de parlar de novetats musicals, Marta Viana.
Sí, perquè Sabor de Gràcia llança disc per celebrar els 30 anys dels escenaris. El nou àlbum té 12 cançons, algunes d'elles inèdites, i el proper concert i presentació del disc serà el 15 de març a la Sala Paral·lel 62 dins el Festival Mil·lenni.
Dolça Catalunya, pàtria del meu cor, quan de tu s'allunya d'enyorances mor.
Més música, perquè ja s'ha fet el primer dels 6 concerts de l'Orquestra Simfònica del Vallès per donar la benvinguda a l'any nou, evidentment al Palau de la Música.
El programa d'aquest any combina la tradició vienesa dels valsos i polques de la família Strauss amb altres melodies tan populars com el Tico Tico del brasiler Zequinha de Abreu i d'altres de l'Heroi Anderson o Antonín Dvořák, sense oblidar el compositor mallorquí Joan Martorell amb el vals de Na Martina. El següent concert és demà, dia 31, a les 12 del migdia.
I adeu a un visionari.
Perquè ha mort als 98 anys Charles Dolan, fundador de les cadenes de televisió Cable Televisió i la productora HBO. El magnat va ser també propietari de l'icònic pavelló esportiu i espectacles Madison Square Garden de Nova York i també de l'equip de bàsquet New York Knicks, un dels més importants de l'NBA nord-americana.
I en esports, Marc Andrés.
El Barça no confia a obtenir la cautelar perquè Dani Olmo i Pau Víctor continuen inscrits. Avui, nova vista després de la negativa de divendres. A altra banda, en bàsquet, sisena derrota consecutiva del Barça contra el Madrid. Ahir a la capital espanyola, en Lliga ACB, 73-71 pels blancs. I el Manchester City de Pep Guardiola tanca l'any amb victòria, 0-2 contra el Leicester, amb gol i assistència de l'ex del Girona, Savinho.
De seguida, més notícies, però abans, cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Vanessa Carrión, què tal? Bon dia.
Bon dia. Va més de mitja hora tard l'avant que ha sortit de Lleida que hauria d'haver arribat a les 8:11. Ho farà a les 8:41. També circula mitja hora de retard el regional que ha sortit de Lleida a les 6 del matí i que havia d'arribar a Sants a les 8:36. Ho farà a les 9:10. Retards també d'una mitja hora a l'R14 entre Riba-roja d'Ebre i Reus. I al Prat s'ha cancel·lat el vol de Vueling procedent de Màlaga que havia d'aterrar a 9:15.
I també val que això pel que fa, això pel que fa al transport públic, diem-ho bé. I en les carreteres, equip viari, Mariluz, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Tenim algun punt vermell a aquesta hora?
Doncs sí que en tenim algun, la C28, la carretera que porta de Viella fins al Port de la Bonaigua, doncs hi ha retencions des de Viella i fins a Baqueira en direcció a les pistes d'esquí. També vermella la Ronda Litoral des de Passeig de la Zona Franca i fins a Montjuïc en direcció al Nus de la Trinitat. I un punt també molt vermell és la carretera C14, tallada entre Pinell de Solsonès i Vilanova de l'Aguda, la Noguera. Aquí hi ha hagut dos accidents gairebé consecutius en una zona amb gel.
I punts taronja, en tenim algun?
Els afectats per la boira, cal circular amb molta precaució per la P2 entre Juneda i Castelldans, aquí la velocitat limitada a 100 km per hora, i un tram llarg de boira densa a l'autovia A2, 50 km entre Fondarella i Veciana.
Mariluz García, moltíssimes gràcies.
Bon dia.
Hola, família. Sóc el Nando Jubany. Us volem donar les gràcies per la vostra confiança. Aquest any us tornem a fer canelons d'ànec, de ceps, de tòfona i els de tota la vida. Les millors croquetes, uns torrons de bunyols de crema, trufa al whisky i de iema que us cremarem cada dia, perquè els disfruteu amb tota la família. Molt bones festes!
El matí de Catalunya Ràdio.
8:33. Més notícies amb el Maiol Roger i la Marta Viana. La primera sobre WhatsApp.
Que a partir de l'1 de gener deixarà de funcionar de forma correcta en desenes de mòbils. Els que estiguin fabricats fa una dècada ja no podran instal·lar-se l'aplicació que ha anat sumant noves funcions. Per exemple, transcriure notes de veu amb intel·ligència artificial. Això fa que l'aplicació pesi més i els mòbils antics no la suportin. Això sí, segons César Corcoles, professor d'Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació a la UOC, la majoria de telèfons podran seguir escrivint i rebent missatges, però perdran altres funcions.
Depenent de com més antic sigui el mòbil, poden deixar de funcionar diferents funcionalitats. Pot ser que tinguem accés als missatges de text, però que no tinguem accés als missatges de veu, per exemple.
La mesura afectarà mòbils antics del sistema Android, de les marques Samsung, Motorola, LG, Huawei o Sony, i a partir de maig l'iPhone 6, WhatsApp, ha d'avisar amb un missatge al teu mòbil amb antelació si deixa de funcionar.
I la grossa manté les vendes.
Ho ha dit el director general de Loteries de Catalunya, Jaume Torrevadella, que ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio que ara és quan venen més butlletes.
Tot sabent que hi ha l'acumulació de vendes i cada vegada més es van acumulant més cap al darrere setmana i en aquest cas quasi cap als darrers dies.
La grossa reparteix 5 grans premis, el primer i més important de 200.000 euros per bitllet. L'any passat només dues persones van comprar una butlleta guanyadora, el 8.702, i el principal botí se'l van dur la Generalitat. El sorteig es farà demà al migdia per TV3 en un programa presentat per Anna Simón.
Un miler de multes.
Per no retolar en català, segons explica el diari Ara, al contrari del que passava fa uns anys, quan aquestes sancions estaven al centre de la polèmica, la majoria són per rètols en anglès. Entre els més comuns, posar bakery en lloc de fleca o forn de pa, o nails per ungles. En castellà encara hi trobem multes per posar-hi tapes. La normativa permet retolar en qualsevol llengua sempre que el cartell també hi figuri la informació bàsica en català. En total, el 2024 s'han posat un miler de multes i s'han multiplicat per 15 les reclamacions.
I falten caramels sense gluten.
A les cavalcades de Reis.
Que comenci la cavalcada dels Reis Mags d'Orient.
Només el 23% dels seguicis reials que hi haurà als municipis catalans reparteixen caramels sense gluten. És la denúncia que ha fet l'Associació de Celíacs de Catalunya, que ha iniciat la campanya Cap nen celíac sense caramel. Es calcula que a Catalunya hi ha uns 80.000 nens i nenes celíacs i l'entitat ha publicat una llista al seu web de tots els municipis on sí es llançaran caramels sense gluten, com per exemple Barcelona, l'única capital de demarcació que s'ha adherit a la campanya.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Divendres, l'Enigmàrius feia mesures de capacitat militar. I la resposta era galons. Un galó és una unitat anglosaxona de capacitat. 4 litres i mig al Regne Unit o 3.8 als Estats Units. I els militars llueixen galons a tot arreu. Avui dilluns, un Enigmàrius dolç. Veïna favorable a una fruita de quilòmetre zero. De 7 lletres. Veïna favorable a una fruita de quilòmetre zero. 7 lletres.
Per participar a l'Enigmàrius, cal registrar-se al web i teclejar la resposta a la pàgina catradio.cat/enigmàrius abans d'un quart d'11 del matí. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Quina meravella. Tota la família asseguda a la taula, que de tant marís que hi ha sembla un porc gallec. En Juli cantant Nadales i la sogra que trenca el son, calladeta. Ai, què més es pot demanar?
400.000 euros, Maria del Carme. 400.000 euros.
I tu, ja tens el cupó de l'extra de Nadal de l'11? No te'n quedis sense. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros. Per Nadal demana un extra d'il·lusió.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Lloguer Segur sabem que el número 5 és meravellós i s'acosta la nit més màgica de l'any, la del 5 de gener. Una nit especial per somiar, compartir i sobretot perquè es compleixin tots els teus desitjos. Gràcies al teu suport i confiança, seguirem creant llars segures i oferint noves oportunitats als que més ho necessiten. Fundació Alquiler Seguro us desitja un bon Nadal i un 2025 a casa vostra.
Aquest Nadal, amb Manlleu Origen, tenim totes i cada una de les emocions que busques despertar dins teu i en el cor dels teus convidats. La il·lusió de trobar-nos un any més al voltant de la taula. La calidesa de compartir amb qui més estimes. L'alegria de fer un brindis. Troba-les en forma d'ingredients dins dels torrons, els panetones, els canelons, els galets i tots els nostres ingredients nadalencs. Amb Manlleu Origen, per un Nadal ple d'emocions.
Jaume Serra és un celler familiar que es manté fidel a la seva terra i als seus orígens. Per això, amb Jaume Serra, aquest Nadal mostrarem el nostre afecte als amics i a la família. Torna a reunir-te amb els teus i brinda pels bons moments amb el teu cava favorit. Cava Jaume Serra, líder en l'elaboració de cava al nostre país.
Benvolguda energia. Recordes quan dèiem, vinga, en cotxe hi arribem d'aquí 2 minutets? Doncs des de fa uns quants anys hem començat a dir, vinga, anem-hi caminant i així estirem les cames.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaperalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Necessites algú que t'ajudi amb els teus pares aquest Nadal? Cuideo, l'empresa líder a Catalunya de cuidadores i cuidadors a domicili per gent gran. Amb Cuideo guanyes en tranquil·litat. Cuideo.
Dagoll de Gom celebra 50 anys i s'acomiada dels escenaris amb el retorn de Mar i Cel, el musical que ha fet història a Catalunya. L'última oportunitat per fer un viatge que recordaràs per sempre. Mar i Cel, al Teatre Victòria.
Aquest Nadal a l'INEF Barcelona torna tot Esport 360, l'espai lúdic esportiu per infants, joves i adults.
Us hi esperem del 2 al 5 de gener. Podreu fer tot tipus d'esports i jocs amb els principals clubs i esportistes del país.
Entrades gratuïtes a totesport360.cat. Gaudim en família.
Departament d'Esports, Generalitat de Catalunya.
Abacus, sempre al costat de la cultura, us ofereix cada dia l'aparador.
5 minuts i arribarem a 8:45. Recomanacions del matí de Catalunya Ràdio, 30 de desembre, l'aparador. Perquè queden 2 dies, ni tan sols això, perquè s'acabi l'any i molta gent ja està de vacances, i hi ha qui no para de treballar, en canvi, per tenir-ho tot a punt la nit de Reis.
Un camell d'Orient entra a la ciutat, carrega la gepa un sac ple de regals. Pregunta al seu rei quin camí han de seguir, però l'home està ben adormit.
I aquests que treballen tant són ses majestats, evidentment, i els seus ajudants, que estan preparant els regals per tots els nens i nenes. A Tarragona avui podeu anar a veure el magatzem reial des de les 10 fins a 2:45 del migdia, i a Valls s'hi fa l'espectacle La fàbrica de les il·lusions de les 4 a les 8 del vespre.
Reis com vostè ja sabrà, un nen i una nena ens estan esperant. Portem uns paquets de molt lluny, però el rei ha caigut en un somni profund.
I si sou de Girona o sou aquests dies per la ciutat, avui obre el Lleure Esport, el parc infantil de Nadal. Es fa el complex esportiu de Sant Narcís i s'hi pot anar fins al 4 de gener. I si us estimeu més en el cinema, tenim algunes recomanacions. La primera.
There is something that your daddy and I...
There's something that mummy and me want to...
We want to talk to you about. It's a bit serious.
La primera recomanació que fem és Vivir el momento. Ens l'aconsella la col·laboradora del matí de Catalunya Ràdio, Cati Mollà.
Només per la química que desprenen els seus dos protagonistes i per l'infinit talent d'ambdós, ja val la pena endinsar-s'hi. S'ha de dir, però, que és una d'aquelles pel·lícules que semblen venir d'un altre temps, d'una època en què de qualsevol detall quotidià en podia sorgir una escena memorable, d'aquelles que pessiguen el coret. Un consell, però, anau-hi carregats de mocadors.
I si sou més de sèries i preferiu quedar-vos a casa...
There's a saying that the road to hell is paved with good intentions. No in my mind.
Brittany Hamill.
Aquesta setmana arriba a Movistar Plus Crimen. Ja l'ha vist el Toni García Ramon.
Res millor per començar l'any que una sèrie amb un detectiu turmentat, els paisatges de la ciutat d'Edimburg i un cas paliagut, la desaparició d'una nena de 13 anys. La sèrie es titula Crimen, és l'adaptació de la novel·la homònima d'Irving Welsh, El senyor de Transpotting, i una aposta segura pels amants del noir, amb un magnífic protagonista, Dougray Scott. Crimen, a Movistar Plus.
I com cada dilluns, recomanació literària de l'Anna Guitart, que ens parla d'una nova traducció d'un clàssic que serveix per anar tancant la celebració dels 40 anys d'edicions de 1984. Avui, Notre-Dame de París, de Víctor Hugo, traduïda per l'Esther Tallada.
Fa poc he descobert que quan va publicar la novel·la el 1831, una novel·la molt crítica amb la conservació del patrimoni arquitectònic de la ciutat, Víctor Hugo va aconseguir que Notre-Dame fos restaurada. Atzars de la vida, la publicació d'una nova traducció de l'obra coincideix amb la reobertura del temple. No us perdeu aquest monument literari i viatgeu al París del segle XV, el de l'Esmeralda i en Quasimodo, que a mans de l'Esther Tallada encara brilla més.
El matí de Catalunya Ràdio.
Abacus, sempre amb la cultura i la diversió. Per això, acaba l'any amb descomptes espectaculars. Només fins al 31 de desembre, aprofita fins al 40% de descompte en una selecció brutal de jocs i joguines. Vine a qualsevol botiga Abacus o visita el web.
Vinga, informació esportiva. Marc Andrés, bon dia de nou.
Bon dia.
El Barça no confia a obtenir la cautelar per inscriure Dani Olmo.
El club té avui dilluns una altra vista, però després de la negativa de divendres no s'espera una resolució favorable. En cas que sigui negativa, el Barça treballa en la cessió de l'explotació d'una part de les llotges VIP del nou Camp Nou a un fons d'inversió qatarià. Tot això mentre ahir el primer equip va tornar a la feina amb una sessió d'entrenament de portes obertes a l'estadi Johan Cruyff, sense Lamine Yamal ni Ferran Torres. També va fer la tradicional visita a l'Hospital Vall d'Hebron. En parla Pau Cubarsí.
S'alegra molt que estan contents, i això és l'important, perquè són nens i els nens han d'estar contents, han de pensar, i estem molt contents de venir a veure'ls.
Aquests dies no hi ha partits de Lliga de Primera Divisió, sí que n'hi ha de bàsquet, i allà el Barça ha perdut el clàssic.
El conjunt blaugrana va caure per 73-71 a la pista del Madrid, tot i tenir dos tirs per guanyar el partit, i suma 9 derrotes en els últims 13 enfrontaments oficials. El capità del Barça, Àlex Abrin, és taxatiu.
És una putada, perquè aquest any es perd pràcticament el mateix que es guanya ara mateix, i per un club com el Barça no ens podem permetre, no? Ara hem de pujar estadístiques i les hem de pujar ja, no? Perquè si no patirem i molt, no?
Ara el Barça és vuitè, tancant les posicions de Copa. Mentrestant, el partit d'ahir no el va jugar Raúl Neto. Baixa per una lesió l'isquiotibial de la cuixa esquerra. És la segona lesió del brasiler amb el Barça després de fitxar per l'equip fa una mica més d'un mes, el 25 de novembre. I també en bàsquet, derrota dels Brooklyn Nets de Jordi Fernández a la pista d'Orlando Magic amb una cistella a l'últim segon, mentre a Houston, 7 expulsats per una batussa entre membres de Houston Rockets i Miami Heat.
I mentrestant, final d'any, finalment feliç, diguem-ne, per Pep Guardiola.
El Manchester City va trencar una ratxa d'una sola victòria en els seus últims 13 partits. El conjunt Citizen va guanyar per 0-2 al Leicester amb el primer gol de Savinho amb l'equip, que també va repartir l'assistència de la segona diana obra de Haaland. A falta de la jornada d'avui dilluns, els de Manchester són cinquens a 14 punts del líder, el Liverpool.
I ara el comentari de Sònia Gelmà.
Joan Laporta va ser nomenat president del Barça gràcies a uns avals que es van formalitzar de matinada just abans del termini fixat. Així doncs, el president sempre pot dir que no ha enganyat ningú. La improvisació havia de ser la seva gran falta convertida en virtut, perquè sempre ha acabat sortint-se amb la seva. Bé, gairebé sempre li poden preguntar a Leo Messi. Però Dani Olmo hi confia, no té més remei, i tothom espera veure que Laporta, amb el seu barret de copa, aparegui amb un conill, ja sigui via judicial, via aval, o la més probable ara mateix, la via dels seients VIP. En cas contrari, l'alternativa no és assumible. El Barça no es pot permetre que Olmo es quedi sense fitxa. Així que una vegada més, hipotecar un valor del club, una altra palanca, apareix com a gran solució.
Aquest Nadal, amb Manlleu Origen, tenim totes i cada una de les emocions que busques despertar dins teu i en el cor dels teus convidats. La il·lusió de trobar-nos un any més al voltant de la taula. La calidesa de compartir amb qui més estimes. L'alegria de fer un brindis. Troba-les en forma d'ingredients dins dels torrons, els panetones, els canelons, els galets i tots els nostres ingredients nadalencs. Amb Manlleu Origen, per un Nadal ple d'emocions.
Del 2 al 5 de gener torna tot Esport 360, l'espai lúdic esportiu per a infants, joves i adults. Vine a gaudir amb la família i practicaràs tot tipus d'esports. Entrades gratuïtes al web totesport360.cat. Departament d'Esports, Generalitat de Catalunya.
A MediaMarkt els donem milers d'idees als Reis Mags perquè trobin el regal perfecte. Com un LED LG Ultra HD de 55 polzades, processador intel·ligent 4K Alpha 5 Gen 7 i Magic Remote per 449 euros. MediaMarkt.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Passen 2 minuts de 3:15. Maiol Roger, hola.
Hola.
Què diuen els altres,
avui? Doncs els altres parlen de Maradona.
Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado una pelota de cuero.
Bé, en realitat no parlen de Maradona, però el PP diu allò de donde dije, digo Diego,
oi,
sí, és pillada, però què vols?
No, endavant. Com per tot.
A mi m'agrada dir un català, eh? On digui, dic didac.
Ah.
No s'ha de dir així, però...
Ah, això és creació teva.
Sí, perquè s'ha de dir on vaig dir blanc, dic negre, alguna cosa així, molt més avorrida. Però És que aquell Partit Popular que abans parlava de Junts com llums...
Llums?
Aquell Tellado que demanava la dissolució de partits independentistes...
Para incluir una serie de delitos de deslealtad constitucional y promoviendo la disolución de las organizaciones o personas jurídicas que incurran en cualquiera de estos delitos.
Quan diu dissolució s'entén jurídica, eh? No dissolució literal, que això es portava molt als 80. Doncs sí. Aquest Tellado deia això l'altre dia sobre Junts.
Nuestra relación con Junts es un partido que tiene representación en esta cámara y en todo lo que coincidamos estoy seguro que Junts encontrará nuestros votos y nosotros encontraremos los suyos.
Era pres a dir el nom i tot, eh?
Sí,
és fantàstic.
Sí, sí,
un canvi de criteri del Partit Popular que no és l'únic perquè recordaràs l'humoricida de Núñez Feijó.
No voy a participar en el club de la comedia.
Perquè ara Isabel Díaz Ayuso sembla començar el sopar de Nadal del PP fent riure la concurrència.
Esta es la situación política nacional. No hay pan para tanto chorizo.
Aquí no fa gràcia.
No,
no
massa.
No en fa, però és aquella cosa del polític que sempre li riuen totes les gràcies. Però atenció, com lliga el Dama i Franco en un acudit de 20 segons.
Decían que el 2025 iba a ser el francaño. Pero antes de terminar el 2024, ya han empezado a preparar esos actos con los que nos dicen que el PSOE inventa la democracia. Y podemos empezar por el piso que hoy mismo Aldama dice que ha puesto a disposición de políticos socialistas en la calle Atocha, lo que se podría llamar un piso franco.
Està gens malament, eh? Ara que m'agradaria saber què diria Ayuso si algú altre fes bromes sobre pisos francos.
Exacte.
Però és que tothom li riu les gràcies a Ayuso perquè ella és la més guapa i la més llesta.
Tu que eres tan guapa i tan lista i tu que te mereces i un príncipe, un dentista.
I si pot ser que pagui el que toca. Hisenda, roda de premsa de balanç de l'any i Ayuso dona pas amb aquesta alegria a les preguntes.
¿Quieres hacer alguna preguntilla? ¿Sí? Bueno, como veáis. Alguna curiosidad tenemos por ahí.
Bueno. Okay. Home, esperaria que amb el pollastre que té amb la parella tingués una mica més de por a les preguntes. Però clar, quan passes a les preguntes entens la seva tranquil·litat.
Me gustaría que hiciese una valoración después de que saliese que ha sido la mujer más elegante según los lectores del debate.
Los lectores del debate, que és la Miss Universo de les enquestes.
Absolutament.
T'he de dir que per lo trunyo que és la pregunta, la resposta m'ha semblat desagradadora.
Y sobre la última pregunta, yo lo agradezco mucho, pero poco puedo decir, porque soy político. Me dedico a la política y solo hablo de política, pero lo agradezco muchísimo a todos, por supuesto.
No, clar, que has de dir, que has de dir. Pues no, pues no estoy de acuerdo. Llàstima que no paregués Òscar Puente a fer preguntes. Òscar Puente, que ha entrat al capítol M'invento veus per imitar personatges. Fixa't com imita la conversa entre un fiscal i un advocat.
Yo no he visto nunca al fiscal que te llegara antes del juicio y te dijera, oye, que le propongo a tú. No eras tú el que te acercabas como abogado de la defensa o durante el procedimiento le decías, oye, si me dejas la pena en tanto...
Clar, aquí, amb aquestes veus, un creu que el fiscal que coneix Òscar Puente és un senyor alcohòlic en un bar de mala mort i l'advocat és un ioqui que li està demanant tabac.
Un ioqui dels 80.
Sí, és aquesta identificació amb el personatge que no se diu, que és igual que Carlos Carrizosa, quan imita un polític independentista, imita un dolent de TV3 de dibuixos animats.
A usted le parece muy normal. Vagin a veure Catalunya i els castellers.
Sembla com si fos, no sé, algun dels dolents de Bola de Drac. En fi, que cadascú es quedi amb la seva veu, perquè, com diria Ayuso, no hem de permetre que perverteixin la veritat.
¿Por qué tenemos que permitir que perviertan la verdad?
Gràcies, Mayor.
A disposar.
Us parla l'home del temps.
Tu, Mas Molina, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
Què diuen els pronòstics del dia, va?
Doncs que tindrem temps anticiclònic ara uns quants dies, temps de sol i de boires i de fred. Si sortiu ara, no us en refieu d'aquest dia radiant que veieu des de la finestra, perquè fora al carrer fa força, força fred. Per exemple, a Barcelona tenim 7 graus, a Lleida 1, a Tarragona 6, a Girona 1, però a baix la Devesa tenen 4 graus sota 0, Tremp 5 sota 0, Olot 3 sota 0, fins i tot a Mas Barberans, al Montsià, 1 grau sota 0. En una boira, aquesta, la que hi ha a les comarques de Ponent, que li costarà de dissipar-se, amb un ambient gèlid tot el dia, però la resta, amb aquest sol, no us en refieu tampoc al migdia, perquè la temperatura seguirà baixa.
Gràcies, Tomàs. Fins ara.
Fins ara.
Pel que fa a la mobilitat, com va el transport públic, Vanessa?
Doncs circula mitja hora de retard el regional que ha sortit de Lleida a les 6 del matí i havia d'arribar a Sants a les 8:36. Ho farà a les 9:10. I també hi ha retards una mitja hora a l'R14 entre Riba-roja d'Ebre i Reus.
I ho rematem amb el trànsit. Equip viari, Mariluz García, que veuen les teves càmeres.
Hola, bon dia. Doncs, de moment, segons Informa Trànsit, la incidència més destacable a la C14, tallada entre Pinell de Solsonès i Vilanova de l'Aguda, a la Noguera, on hi ha hagut dos accidents gairebé consecutius en una una zona amb gel. El primer amb un camió implicat, el segon un altre camió i dos turismes. Un altre accident a la C26, l'eix transversal a Espinelves, direcció Lleida. Un carril tallat provoca retencions puntuals. Un vehicle avariat a la ronda de dalt a l'accés al Nus de Trinitat de sortida de Barcelona talla un carril i provoca retencions puntuals. I també hi ha cua a la C28 de la sortida de Viella fins gairebé Baqueira en direcció al Port de la Bonaigua per accedir a les pistes d'esquí.
Per ser un 30 de desembre, déu-n'hi-do. Mariluz, moltíssimes gràcies.
Bon dia.
Fins ara. En 6 minuts mal comptats arribarem a les 9 del matí. Aquests dies de festes de Nadal, al matí de Catalunya Ràdio, ens agrada oferir-vos un conte breu, un conte de Pere Calders. Ricard Ostrell, bon dia.
Bon dia, Freddy. Obituari. Males notícies. S'ha mort aquella vella que no es volia morir mai. La baixa és particularment sensible perquè l'aguantava la fama de la seva curiositat desperta. No es volia perdre res. I ha passat, no ens enganyem, allò que ja era de témer. Ara el problema és buscar-li substitut. Queda oberta la convocatòria.
El matí de Catalunya Ràdio.
Miqui, 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 acabo de sortir ara mateix de fer-me la prova de vestuari. És tan increïble que crec que no t'ho pots imaginar.
Laura, tia, tinc moltes ganes de tornar a fer el rima amb tu.
Però escolta, amb mi i amb tot Catalunya, no?
Les campanades de cap d'any amb Laura Escanes i Miqui Núñez. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Soy Carlos Arguiñano. Con estas ofertas sí que se disfruta de la magia de la Navidad.
I tant, Carlos. Ara Lidl, pota de pop cuit per 7,59 i filets de llom molt tendres per 4,09. Lidl marca la diferència.
L'arribada del doctor Martin va ser força accidentada. I els primers casos que va atendre, també. El doctor Martin, cada tarda a TV3 i a la plataforma 3CAT. I després...
Tot és un malentès. Vull parlar ara mateix amb l'inspector Wellington.
La senyoreta Scarlett i el duc es dedicaran cada tarda a resoldre crims victorians per tot Londres.
La nit de Cap d'Any a Catalunya Ràdio serà una festa.
Comencem a les 11 preparant les campanades des del búnquer.
Bueno, us esperem el 31 de desembre a les campanades des de dins al búnquer. I quedarem molta gent aquí, eh?
I tradicional.
No.
Sí. S'encendrà la Torre Agbar.
No. Hi haurà una campana.
A partir de la mitjanit...
Cap d'Any a Catalunya Ràdio.
La selecció musical de Cap d'Any d'Albert Puig fins a les 4 de la matinada.
Per sentir cançons com aquesta.
I de 4 a 6...
Miqui Puig, els plats selecciona la música d'aquesta revetlla.
Més música per ballar amb la pista de fusta de Miqui Puig.
Catalunya Ràdio. Energia positiva per rebre el 2025.
Seguiu les campanades a Catalunya Ràdio.
Sí, a Catalunya Ràdio.
Ho fareu bé, com anirà?
Home, sí, ho farem bé.
Farem perfecte.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Avui a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen l'empresari David Madí, la periodista Milagros Pérez Oliva, la periodista del periòdico Sara González i el director de La Razón, Paco Maruenda.
I de què han parlat fins ara, Pol?
Doncs una mica de balanç de festes, de torrons, de cava, i la Sara, amb molta amabilitat, com sempre fa ella, però ens ha passat per la cara que demà comença vacances. I això, els que tornem avui de vacances,
el Pol ho porta especialment malament.
Li podríeu donar la volta, no? I és que fins ara he estat treballant,
no acostumem a portar retrovitor.
Sí. Tu, David, fas vacances, pots desconnectar una miqueta?
Jo desconnectaré una miqueta, si també aquests dies, fins a més.
I Paco, tu podràs desconnectar?
No. A més, a mi m'agrada no desconnectar.
Pues estic encantat. És voluntari, diguem-ne.
Absolutament. Està molt sobrevalorada la...
Espera, Paco, perdona, què deies?
No, que està molt sobrevalorada això de les vacances, tal com es planteja.
Aviam, la tertúlia al matí de Catalunya Ràdio. Hi ha diverses coses que volem comentar. De seguida parlem del Partit Popular, de seguida parlem de la manifestació d'ahir de València, però també volíem destacar que Badia del Vallès és notícia perquè s'ha blindat davant de les cases d'apostes. I aquesta setmana ha tancat l'última casa d'apostes que quedava a la ciutat. L'alcalde de Badia del Vallès és Josep Martínez València. Alcalde, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Per què han tirat pel dret?
Bueno, mira, nosaltres som singulars en moltes coses i en una és molt concreta, que és que tots els locals comercials al municipi de Badia són titularitat de l'Ajuntament. Per tant, nosaltres l'any 2019 el que vam fer va ser acordar pel ple prohibir les sales de joc a Badia en els plecs de condicions. Per tant, nosaltres podem dissenyar quin és el nostre model comercial. De fet, el contracte estava vigent amb aquesta empresa fins a l'any 2020, vam fer una pròrroga legalment fins al 2025, i per tant fa un parell de setmanes ens van entregar les claus. Mm. Creiem, evidentment, que no és el nostre model.
Això no va preguntar. Per què no és el seu model?
Bueno, no és el nostre model perquè considerem que aquest tipus d'empreses és un trajecte cap a l'addicció i cap als problemes de salut mental. A més, també se'ns havia generat diversos problemes de convivència a l'entorn social i urbà on estava situada, i també no afavoreix que hi hagin altres activitats comercials a l'entorn.
Mm. Parlava de problemes de convivència, com ara?
En principi nosaltres, des del 2017 que es va instal·lar, hem tingut problemes de convivència a l'interior, però també a l'entorn i a l'exterior, perquè moltes persones doncs, anaven allà a fer un ús del joc, per si dir-ho, i feien ús de l'espai públic i de l'entorn total. Nosaltres sabem que l'accés a aquest tipus d'apostes es pot fer a través dels telèfons mòbils, això és evident que ho sabem, no? Però nosaltres com a administració pública tenim mecanismes de control i en aquest cas som diferents d'altres ajuntaments perquè podem dissenyar aquest teixit comercial. Evidentment, altres municipis ho tenen més difícil perquè nosaltres tenim el 99% dels locals comercials. Mm.
Sí, però quan deia problemes de convivència, vull dir, és més de soroll o de bralles o de quin
tipus?
Bueno,
principalment de soroll i sobretot també doncs, a l'estiu que se'ns generava a l'entorn, doncs, que traien les begudes a...